Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimarts, dia 5 de març, les situacions delicades requereixen haver viscut experiències prèvies per ensortir-se'n amb èxit. Teníem ja, per exemple, un tastet en els últims partits amb el rol de Sergi Maestre, que tot i la seva llarga inactivitat recent, sap què s'ha de fer en els moments claus, i a les Llanes, a Sestao, ho van viure personalitzat en la figura de Raúl Baena. És cert que no seria un gran virtuós de la pilota, sinó que el seu punt fort és la contenció, però algú altre, després d'haver jugat 157 partits a primera divisió, podria fer-li fins i tot un punt de mandra, li podria costar d'adaptar-se a un context com aquest, el de Sestao, sota la pluja, amb un terreny de joc tou i que s'aixecava contra un rival que jugava directe, etc. I probablement va ser el millor, i així ho heu reconegut vosaltres amb la votació de l'MVP del partit, entenent què requeria la cita a Terres Biscaïnes. Un equip ha de tenir de tot, de l'empenta de la gent jove, de la qualitat dels futbolistes amb més talent, però també d'aquest punt de maduresa de saber fer per afrontar situacions compromeses. I si alguna cosa ha deixat clar el partit a les Llanes és que això seguirà sent igual de complicat com ens imaginàvem les últimes setmanes. Així que una data menys al calendari i a seguir patint per acabar salvant els mobles.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per saber fer, el de la Beatriz Aguilar, el control de so, amb ell arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que els Mossos han escorcollat avui la seu central de la Federació Catalana de Futbol al carrer Sicília de Barcelona per la denúncia d'un dels candidats de les últimes eleccions. La investigació, sota secret de sumari, la du a terme un jutjat de Sabadell. Avui coneixerem els dos primers classificats pels quarts de final de la Champions masculina de futbol. A les 9, la Real Societat rep el Paris Saint-Germain després de perdre 2-0 el primer partit al Parc dels Prínceps. A la mateixa hora, a Munic, Bayern Lazio, amb 1-0 pels romans a l'anada. I també avui arrenquen els play-off de l'Eurocup de bàsquet masculí. A 8:15, el Joventut de Badalona visita l'Ulm, alemany, en una sèrie de vuitens a partit únic. Finalment, també hi ha jornada a la Lliga Nacional de Futbol Sala. A les 9, Jaén-Barça, és a dir, tercer contra primer, i també un Indústria Santa Coloma-Cartagena. Els colomencs, primer equip que no faria play-off, rebent la visita del cinquè. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a Raúl Baena després de la derrota 3-0 a Sestao. Parlarem de futbol juvenil, de futbol sala. Ivan Merichal acaronant ja la seva primera presència al Dakar, ciclisme amb la Tirrea Adriàtic i l'inici d'unes converses amb esportistes femenines, amb Ari Costa, que aviat marxarà al Brasil al bressol del tennis platja.
L'actualitat de la primera ref.
Aitor Calle ha arribat amb el partit contra el Sabadell, els 100 enfrontaments dirigint el Sestao River. És cert que la majoria a segona federació, però xifres espectaculars. 47 victòries, 33 empats i només 20 derrotes, és a dir, una derrota cada 5 partits que ha dirigit el Sestao. 133 gols a favor, només 78 en contra. Més canvis de camp al Cornellà, que aquí està amb un frec a frec maco amb el Badalona Futur, de veure quantes vegades canvien més d'estadi. El partit contra el Nàstic serà al Stagefront Stadium, és a dir, l'RCD Stadium, l'estadi de l'Espanyol, i contra el Depor a Sant Adrià del Besòs, a la Dani Jarque. I per últim, Canal Blanquiver parla de com el 10 de 12 del Córdoba a l'altre grup ha servit per escurçar distàncies amb tots els de dalt. Li han tret, per exemple, als cordobesos 3 punts al líder, al Castellón, en aquest últim mes de competició, 8 al segon, a l'Ibiza, està empatat amb el Màlaga, un puntet li han tret a l'equip Boquerón, i s'escapen 6 punts més per sobre del Recre.
Han parlat en les últimes hores
Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, en la prèvia del partit al Real Arena, parlant de la gestió amb Mbappé.
¿Cómo se gestiona que todo el mundo esté preguntando por Mbappé, que Mbappé por aquí, Mbappé por allá, que si le cambia, que si no, y si esto además puede llegar a afectar en algún momento al equipo.
Pues mira, se gestiona de una manera muy fácil. Tú tienes que aceptar que las preguntas han de ser las que quieran los periodistas y tú contestas lo que te da la gana. Esa es mi fórmula.
La notícia curiosa.
100% Luis Enrique. 45 anys de la primera vegada futbolistes. Es reclamaven drets que ara semblen bàsics i tot va començar amb un Castilla Sabadell al Bernabéu. El 3 i el 4 de març no hi va haver jornada a primera i segona divisió. Ara fa 45 anys. Ho llegim al Marca amb un reportatge extens. Per exemple, Manolo Castro, capità del filial d'aquell Real Madrid, diu: tothom estava pendent aquell dia del Castilla Sabadell, perquè si nosaltres jugàvem, s'acabava la vaga. Per tant, diu, vam trencar el gel.
De quin partit no estarem pendents?
Del Velasica contra el Bashkimi, segona divisió de Macedònia del Nord. Tot just quan acabi aquest programa, a les dues arrencarà aquest partit si són puntuals.
I a les xarxes socials.
S'han fet virals també els improperis d'un aficionat de l'Antequera amb un dels seus jugadors que es van colar a la retransmissió televisiva en directe en el moment del gol del Córdoba. Avisa i acaba complint amb l'amenaça. Al final s'escolta una mica d'aquella manera, però vaja, que havia amenaçat en fer una cosa i ho acaba fent res, un segon després d'aquella pèrdua que acaba condemnant el seu equip.
Avui celebra el seu aniversari.
Va la cosa carregadeta, sobretot d'exarlequinats. Vicky Losada, Grego Sierra, Alberto Leira i també l'ex del natació Sabadell de waterpolo, la nord-americana Kylie Neuschul.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, en marxa ja el programa 1390 de tots els hotels suïssos que hem fet aquí a Ràdio Sabadell les últimes temporades, 5 de març del 2024, un dia de descans, un dia de tranquil·litat pel Centre d'Esports Sabadell, païnt encara la dolorosa derrota encaixada diumenge a les Llanes davant del Sestao River, i pensant ja en el calendari que ens ve. Ahir amb el Sergi Parc i amb el Sergi Garcés ja comentàvem una miqueta aquest Cultural i Deportiva Leonesa i Deportivo de la Coruña, que venen de manera consecutiva ara en el calendari del Centre d'Esports Sabadell, i com queda la situació després de la patacada, de l'accident, de la relliscada a les Llanes, i no és un joc de paraules per allò de la pluja que va caure a terres biscaïnes. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Derrota contundent allà, a Sestao, que tot i que manté el Sabadell fora del descens, sí que ha estat un cop dur per la contundència, i no només parlo del marcador, que hi va haver pensant de portes endins en el vestidor.
Sí, i sobretot amb aquesta sensació d'oportunitat desaprofitada, per distanciar-se. Recordem, ho deies ahir, Adri, que pràcticament de manera definitiva podries haver deixat fora ja de combat el Sestao River. En cas d'haver guanyat el conjunt biscaí, haguessin estat 9 punts de diferència pel Sabadell, més l'abaraix particular, cosa que ara, doncs, de moment s'ha igualat. Veurem al final l'abaraix general com acaba sent, però el particular s'ha igualat. I també, per què no dir-ho, perquè en cas de victòria hagués estat l'oportunitat, per exemple, perquè la gent ens entengui, d'haver superat a la classificació Cornellà i Osasuna B, per citar-ne dos, i per haver-se distanciat en 5 punts ja de la zona de descens. Per tant, no de manera definitiva, però sí que és cert que el Sabadell pot marxar amb aquesta sensació de no haver aprofitat l'oportunitat que se li presentava per haver posat terra de pel mig, que es diu, respecte a la zona calenta de la classificació.
Jo crec que tots hem tornat a Sestao amb una sensació de dir, si en algun moment ens vam il·lusionar amb que això potser seria un pèl més senzill del que teníem coll avall fa setmanes, ens ho traiem del cap, no? Perquè al final, amb la possibilitat de situar-te més 5 respecte a la zona del descens i viure amb una relativa tranquil·litat, la patacada de Sestao et fa tocar de peus a terra directament i dir, no, calla, que aquí ja preveiem que tocaria patir fins al final i crec que tocarà patir fins al final.
Si vols una lectura molt realista i no tan optimista, és allò de dir, el Sabadell ha trigat menys del que tots esperàvem en treure el cap, no? Si fins ara ens havíem felicitat que l'equip, el que tots intuïem que podia ser un parell de mesos llargs, de 3 mesos ben bons, el que li costaria reaccionar i refer tota la distància negativa que tenia respecte a la permanència, ho ha fet abans del que tocava, però per contra, que ningú pensi que no hi haurà aquests contratemps en el camí, no? Aquests entrebancs en el camí, i és un bon avís, un bon avís de que el camí és llarg, de que no serà fàcil i que, home, no dic jo allò de tirar per terra tot el que s'havia fet fins ara, perquè per buscar una sensació realista també. Així ho diuen els números. No hem d'oblidar que, malgrat tot el que estem dient, el Sabadell està 2 punts per sobre del descens, fora de perill ara mateix, si la Lliga acabés avui, cosa que no succeïa des de feia molt temps, aquesta sensació d'estar ja per tercera setmana consecutiva com un dels equips que es mantindria segur a la Primera Federació de cara a la temporada 24-25.
Parlarem després de Raúl Baena. Recorda'm si se m'oblida que hem de parlar de Riazor, perquè al final és un desplaçament maco difícil en el sentit que hi ha una quilometrada entre La Corunya i Sabadell, però amb molts al·licients fins i tot pel que respecta a l'horari, perquè jugant-se dissabte et dona una mica més de marge que no passi a jugués com aquesta última setmana diumenge a la tarda a Sestao. Però avui, dia de tranquil·litat, com dèiem, dia sense entrenament per l'equip d'Òscar Cano, pendent de 2 noms propis que ja els apuntava, crec que el Vitor ahir al Tribuna Preferent, Carles Salvador i Antonio Moyano. Veurem com evoluciona la setmana, com arriben de cara al duel de diumenge, un dia més aquí en aquest sentit que si juguéssim dissabte, però podrien ser 2 de les novetats. Cal veure per quan estaran. Quan de quantitat, de quants minuts.
Quants minuts.
Correcte. Però Moyano i Salvador, els 2 primers en reaparèixer de la llarga, malauradament, llista de jugadors tocats, lesionats, que té el Sabadell.
Òscar Cano ja va parlar de Moyano, ja el va situar en aquesta pole position, anem a dir-ho així, de ser el primer que podia recuperar-se. Carles Salvador, doncs, li va allò enganxat, el clatell el té enganxat. Veurem com dius, si s'acaba de confirmar, que no hi hagi cap contratemps al llarg d'aquesta setmana, més enllà de per quant temps poden estar disponibles de cara al partit del cap de setmana, però sí que és una sensació que el propi Moyano ens deia la setmana passada. Recordem que, de fet, aquest partit li ha servit per netejar targetes, ha complert sanció, tot i estar lesionat. Realment el que estava era sancionat, complia cicle, per tant tornarà net, i ell mateix es marcava en l'horitzó, al igual que Carles Salvador, aquest partit davant la Cultural i Deportiva. No sé si per ser molt agosarats o no, i quin punt de realisme pot haver-hi darrere o de realitat darrere d'aquest objectiu. El que sí que és segur és que, si no, torno a dir-hi, si no hi ha cap contratemps al llarg de la setmana, és molt probable que entrin en convocatòria. Veurem per què poden entrar, però poden ser-hi. I si no, en el pitjor dels casos, és evident que Riazor en l'horitzó ja segur de cara a la setmana que ve aquest partit davant el Deportivo de la Corunya.
Doncs ja va tornar a jugar Àlex Gualda a Sestao. Raúl Baena va ser un ensurti prou i de seguida ho comentem. I sobretot Salvador i Moyano, que home, al final, Sergi, han estat 2 pilars per Òscar Cano des que va arribar al Granadí i des que després ho va fer també al castellonenc. I no cal gairebé ni preguntar-se del grau d'importància que té per Cano i pel Sabadell tenir disponibles aquestes 2 peces,
Sí, 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 és important. És important que el Sabadell... És evident que és important recuperar tots els efectius, però és important a 2 jugadors que, com dius, dins del que és l'engranatge de l'11 titular o d'un 11 tipus, és obvi que tots penséssim que si haguéssim de fer les nostres pròpies apostes, és molt probablement tant Moyano com Carles Salvador estarien a l'11 titular de pràcticament tots els aficionats arlequinats si ara mateix ens ho demanessin. Per tant, seria bona notícia, insistim, a l'espera de saber per quan tots 2 puguin estar a disposició de cara a aquest partit de diumenge.
Parlem de Raúl Baena, et ve de gust o no?
Som-hi, va.
Ho van dir en el postpartit, sota la pluja, a la tribuna, sota coberta, això sí, de les Llanes. Vam coincidir tant el Sergi com jo en quant a l'MVP del partit. Ens ho demanava el Vituri en el tram final del Sabadell en joc i els dos vam apuntar cap al mateix futbolista. De fet, fins i tot li vaig preguntar per aquest nom en concret a Òscar Cano a la roda de premsa posterior a aquest 3-0 que comentàvem al camp del River. Raúl Baena, dins d'un partit especialment gris del Sabadell, de lo milloret amb diferència, eh?
Sí, de lo milloret d'aquest mal sabor de boca que ens va deixar en general. I mira que només va jugar 45 minuts, perquè recordem, ho deies, que va començar de suplent, però ja en el temps de descans va ser l'encarregat de substituir un no massa encertat a Àlex Gualda, en el dia també del retorn, en aquest cas a la titularitat del jugador bilbaí. Però tot i així, Baena va tenir temps suficient en aquesta mitja part per ser de lo milloret de l'equip. I mira que va coincidir en el pitjor moment no futbolístic, potser, però sí en quant a resultat, perquè igual que la primera meitat el Sabadell va ser sumament inferior al Sestao River, va aconseguir salvar els mobles amb aquell 0-0 momentani que no es va moure en el marcador, i per contra la segona meitat va ser tot el contrari. Però bé, el que sí que es va demostrar és que en aquests 45 minuts la lesió de Zubieta, anem a posar-li aquest títol tot i que no és exacte, està oblidada al 100%, està ja superada al 100%, i és que aquesta lesió, ens ho explicava el propi Raúl Baena, l'escoltàvem allà en el tribunal preferent, Adri, no es va produir a Zubieta, tot i que així ho vam entendre tots plegats, veient com posava cul a terra, que es diu, i demanant el canvi davant la Real B, sinó que venia d'un dia abans, de l'última sessió preparatòria de l'equip, abans de viatjar cap a terres guipuscoanes, va tenir aquest cop al genoll, aquest ensurt al genoll, ja no va anar del tot rodó cap a terres basques, va voler forçar i, com diem, va necessitar el canvi abans del descans. Amb tot plegat, diu Raúl Baena, que lesió oblidada, superada, i que ja no cal, com diria algú, preguntar-li més pel tema.
Recibí un golpe el día antes del partido de Zubieta y sí que llegué al partido de Zubieta pues un poco tocado, con molestia, porque es que acababa de recibir el golpe el día antes, pero una vez ya pues recuperado del golpe, pues nada, me encuentro bien y no tengo ningún problema.
I que està del tot recuperat, com estem dient, Adri, ho demostra el bon partit, aquests bons 45 minuts llargs que va poder disputar, sent dels més destacats dins del centre d'esport Sabadell. Una feina, per ser reconeguda també des de la banqueta, per Òscar Cano. Dins de la roda de premsa se li preguntava al tècnic granadí per el joc, per el partit que havia fet el migcampista de Torrox, el migcampista malagueny, i gairebé diríem que Òscar Cano, ara l'escoltarem, el va posar com a exemple de gairebé tot per la resta de companys.
Yo creo que ha dado sinceramente un recital de lo que se tiene que hacer en un terreno de juego, ¿no? Ha dado el pozo, ha acelerado las acciones cuando tiene que acelerarlas, es capaz de, pues eso, de darle el ritmo justo a todas las acciones, y estamos muy contentos con él, ¿no? La mala pata de Baena o de Raúl tiene que ver con eso, ¿no? Con que no solo desde mi estancia aquí, sino que antes de mi estancia aquí, pues no ha tenido suerte con las lesiones.
I, de fet, era una de les qüestions que comentava Cano, que amb gent estil Gualda, estil Baena, cal anar alerta precisament pel tema de l'historial de lesions, per tenir-los entre cotons i perquè arribin bé aquest tram decisiu de Lliga que estem a punt d'encetar, i que el Sabadell arribarà, com a mínim, al tram de Cultural i Deportivo, que dèiem, d'aquests pròxims 15 dies. No ens enganyem, amb un mal regust, no només pel marcador, perquè és que al final el marcador acaba fent justícia al que va ser, sobretot a la primera meitat, la contundència en quant al joc del Sestao respecte al Sabadell.
Sí, és evident que els jugadors del Sestao River van interpretar molt millor el que requeria un partit com el de diumenge a les Llanes, per tot plegat, per la importància dels punts, per la situació del terreny de joc, fins i tot per l'aspecte meteorològic que va fer acte de presència amb pluja important en el segon tram de l'enfocament. Van estar millor, s'ha de reconèixer, els d'Aitor Calle van saber llegir molt millor entre línies el que era aquest enfrontament, i tot i que el Sabadell va millorar la segona meitat, la veritat és que en aquesta segona meitat, per contra, és quan van arribar doncs els gols i la desfeta del conjunt arlequinat. Segurament quan menys un podia mereixer el Sestao River dintre, insistim, de que va ser clarament superior al conjunt del Rivera al Sabadell, però això no amaga, com diem, que aquest puntet de justícia o no final no pot amagar, com diem, que gairebé al llarg de tot el partit, Sestao River, diu Raúl Baena, va ser superior i mereixedor de la victòria envers el Centre d'Esport Sabadell.
Posiblemente eso, cuando mejor estábamos, que parecía que estábamos llegando con más peligro al área rival y ya jugando un poquito más también en su campo, pues nos han hecho el gol, pero es lo que te decía antes, al final cuando haces las cosas mal desde el principio y no sale pues como han salido ellos, pues al final antes o después creo que estos partidos lo acabas pagando, ¿no? Y es lo que ha pasado hoy, tenemos que aprender de lo que ha pasado y mejorar y seguir remando.
Hi ha mil exemples aquesta mateixa temporada del que diré ara, començant pel mateix Sabadell en el seu dia, el Teruel, el Sestao, etc., de com s'està comprimint aquesta part baixa de la classificació, que aquí tothom està venent molt cara a la derrota i que al final un té la sensació, Sergi, que passen les setmanes i cada vegada hi ha més equips aquí implicats, si no és Real Unión, és Osasuna Promeses, el Cornellà que no acaba de treure el cap, equips de baix, com el propi Sestao, que es neguen a llançar la tovallola, aquí serà una festa, una guerra fratricida.
És que ara mateix baixen 5, bé, així ho diu el reglament, baixen 5 equips a segona ref, però li has de sumar perfectament 5 més, que estan salvats, entre ells el Sabadell, però que estan immersos en aquesta batalla de la zona baixa, que ha quedat realment molt ajustada, perquè ens fem una idea, el Sabadell manté només aquests dos punts de diferència respecte al Tarazona, però, com dius, cada cop amb més convidats a la festa, convidats que fins i tot algun d'ells segurament no s'ho esperaven, ara fa algunes setmanes, mesos, veure's en aquest tram tan complicat de la temporada, i en una situació tan complicada com és la de la part baixa. Per tant, el que va passar diumenge a Sestao es pot considerar un avís, sobretot d'allò que també comentàvem ahir, no? Que al final, en aquesta categoria, tots els partits, si no els treballes, i si no els lluites, i no els jugues fins al final, al màxim, poden passar coses com la que va passar a les Llanes, i com comenta Raúl Baena, avís de cara al futur immediat.
Seguramente todos, porque al final la mayoría de equipos están jugando algo por arriba o por abajo, y hay muchos equipos en la pelea, algunos que se meterán también al final, y sabemos que va a haber muchos partidos que vamos a requerir de la máxima intensidad, máxima concentración y el máximo nivel de cada uno para sacarlo adelante.
Sobretot, Sergi, per accions com l'última, eh? O sigui, al final, a mi és el pitjor regust que em deixa de Sestao, perquè al final tu pots ser sotmès pel Sestao en un context de partit com el que ens vam trobar abans d'ahir allà. Però l'acció de l'últim gol, jo no dic que el Sabadell es deixés anar durant tot el partit, però que va mancar tensió en aquest últim gol, després de la gran intervenció d'Hortolà amb el servei de falta, crec que és una evidència, i no sé si et pot costar molt car o no, tant de bo que no, però sí que, si més no, aquí hem d'estar més vius.
Sí, i li preguntàvem a Raúl Baena per aquesta última jugada, però fins i tot li preguntàvem perquè aquella sensació de dir, bé, ara que l'equip ha sortit del descens, ha estat capaç d'encadenar, fins al diumenge havia encadenat de nou dues victòries consecutives, a més, de cert mèrit, el fet de guanyar a Zubieta, per molt malament que estigui la Real B, o el fet de guanyar el Real Unión, per més que costés el partit, són victòries de mèrit, com ho són totes, en aquest grup primer, però li preguntàvem per aquest punt de... Pot haver-hi algun punt de relaxació? Pot ser que algun company s'hagi relaxat mal pensant i mal creient que la feina ja estava feta? Doncs el malagueny, en aquest sentit, ho té clar, està pràcticament convençut que tothom dins del grup és conscient de com ha costat arribar fins aquí i, sobretot, és encara més conscient que l'objectiu de la permanència encara s'ha de treballar de valent.
Yo creo que todo el mundo es consciente, vamos, me extrañaría mucho que hubiera alguien ahí dentro que pensara que hay algo hecho, ¿no? Venimos de la situación que venimos, ahora estamos fuera del descenso porque no lo hemos ganado, ¿no? El salir, pero no es nada hecho, lo sabemos, lo tenemos muy claro y partidos como el de hoy pues nos tienen que servir para aprender y que no pase más.
I si algú no ho té clar, crec que el cos tècnic sí que se n'encarregarà, o sigui que per això no cal que patim. Home, punt de relaxació deu haver-hi avui, que és dia de descans. Demà tornada a la feina.
Demà tornada a la feina, primer entrenament en aquest sentit de... No direm de la setmana, per allò de que dilluns va haver-hi una sessió de recuperació després del llarg viatge, però sí entrenament ja amb certa normalitat a Sant Oleguer. Per cert, demà roda de premsa d'Abdé de Mar. La seguirem en directe, l'escoltarem en directe aquí a l'hotel, i tot pensant en aquesta cita del cap de setmana que ens torna a portar a diumenge, això sí, en horari d'aquest tornem-hi, d'aquest que el cafetó i la sobretaula ha d'anar per la via ràpida, perquè és a les 4 la cita contra la Cultural i Deportiva Leonesa. Per tant, des de 3:45, des de les 3:30, ens hi posarem en marxa els del Sabadell en Joc per explicar aquest partit ja de la 27a jornada.
Doncs no hi ha marge per la sobretaula, o en tot cas, si se n'ha de fer, que sigui directament a la graderia de la nova Creu Alta amb aquest Sabadell Culto. Vaig una setmana més enllà, Sergi. Tenim entrades ja disponibles a la nova Creu Alta. El Sabadell ho anunciava avui per un viatge que la veritat és que és dels més... Jo crec que és el més llaminer de tots. Molt llunyà, segurament requereix haver d'agafar avió, però al final anar a Riazor, un estadi amb més de 28.000 persones aquesta última setmana, contra un històric que el més normal és que estigués a primera divisió i no a primera federació, i fins i tot en el tram de competició en el qual ens movem, un Deport Sabadell que entra molt bé dissabte de la setmana següent, 15 haurets, que diria de memòria que són dos dels equips que ja ho havien pactat prèviament, això dels preus visitants.
Preu únic, en aquest sentit, per tant, preu únic per la zona visitant de Riazor, per l'espai que reserva el Deportivo pels equips visitants a Riazor, i sobretot, partint de la base que el preu és prou assumible, 15 euros, més enllà de que cadascú ha de mirar per la seva butxaca, potser el que més es dificulta aquí és tota la logística que necessites per anar fins a Corunya i la despesa que li has de posar. Entre altres coses, perquè els vols de dissabte mateix són prohibitius, ja t'ho dic ara, per no dir que quedaran molt poques places, i que tot el que no sigui viatge el mateix dia de partit t'obliga doncs, a fer algun càlcul més o no anar directe a Corunya. Tot això sempre que vagis en avió. Si vas en cotxe, doncs bé, l'has de tirar més de paciència que no pas una altra cosa.
I de benzina.
Perquè tens una quilometrada fins a Corunya venint des de Sabadell.
Sí, sí, un parell de dipòsits per anar i un parell per tornar, i posa-li 10 horetes tranquil·lament. Si no, home, es pot viatjar via Santiago de Compostela i després ja 3/4 d'hora, mal comptats entre Santiago i Corunya. Acabo, Sergi, abans de deixar-te anar amb una de les imatges del dia, ho comentàvem a l'inici amb els Mossos d'Esquadra que han escorcollat avui la seu central de la Federació Catalana de Futbol al carrer Sicília, a Barcelona. De fet, els treballadors de l'ENS Federatiu ni tan sols han pogut accedir al seu lloc de feina per aquesta investigació oberta, sota secret de sumari, però aquí el que ens ha cridat l'atenció és que s'encarrega de la causa un dels jutjats d'aquí, de Sabadell.
Sí, el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell és on s'ha presentat aquesta denúncia que ha portat doncs, aquest requeriment i aquesta, en aquest cas, aquesta intervenció per part d'efectius de Mossos d'Esquadra des de primera hora del matí seguint aquest registre que s'està fent a les instal·lacions i, com comentaves, de fet, per moments, amb els propis treballadors de la Federació Catalana de Futbol sense poder accedir al seu lloc de feina mentre s'estava fent tot l'escorcoll de material o la recaptació de material per part dels Mossos d'Esquadra. Veurem com acaba. El que és cert és que sembla que no ha d'haver-hi un punt de tranquil·litat mai amb la Federació Catalana, des de la repetició d'eleccions, des de la batalla judicial que tenen des de fa temps el que van ser rivals a les urnes les diferents candidatures, sobretot les dues últimes que han quedat, al final la de l'actual president Joan Soteres, el sabadellenc Joan Soteres, i la de Joan Lluís Hern. Per tant, la batalla continua, i en aquest cas doncs, amb aquesta denúncia que, com dius, el més entre cometes sorprenent, és que s'ha presentat a Sabadell i que, per tant, tota la investigació s'està gestionant des d'aquest jutjat número 2 d'aquí de la ciutat.
Doncs sota secret de sumari esperarem que es coneguin més detalls de tota aquesta investigació. Per cert, em confirmava per aquí el Vituri que el Sabadell i 10 clubs més de la categoria van tancar aquest acord que dèiem abans d'entrades a 15 euros a la primera federació pel sector visitant. Són Culto, Depo, SD Logroñés, Nàstic, Promeses, Rayo Majadahonda, Real Unión, Sestao River, precisament, l'últim rival, Teruel i Unionistes. Per tant, encara ens queden, per exemple, anar a Salamanca, encara ens queden a Tajonar o visitar el Deport a Riazor d'aquí a res, a 12 dies mal comptats. Poca cosa més, no, Sergi, per
poca
la resta?
Poca cosa més, que demà escoltarem Abde de Mar, ja a veure què ens explica el jugador marroquí del Sabadell.
Apa, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials. You got me. You got me.
Més futbol, futbol formatiu, abans d'anar cap a la publicitat, plena de victòries dels juvenils de la ciutat de les millors categories, tant a la Divisió d'Honor com a la Lliga Nacional, a l'Elite, a la Divisió d'Honor. El juvenil A del Centre d'Esport Sabadell va aconseguir 3 punts vitals contra un rival directe en la lluita per la permanència. Un solitari gol d'Àlia Camarà al minut 51 contra el Cornellà va servir per donar molt aire a l'equip d'Albert Milà. El davanter de Campuzaner és el màxim anotador dels arlequinats, amb un total d'11 dianes. Ethan Rosena, capità de l'equip, destaca el treball i l'esforç diari dels seus companys.
Està a un nivell espectacular y ahora mismo está en el momento de que se tropieza y marca un gol y está muy bien. Además se lo curra, se lo trabaja y todo el esfuerzo y dedicación que le pone le está dando sus frutos. Lleva 11 goles, que en División de Honor obviamente no es fácil. I molt content per ell, la veritat que estic molt content.
Abans del partit del primer juvenil del Sabadell es trobava només a un punt del descens i amb el triomf al municipal de Cornellà la distància amb el perill augmenta fins als 4. Rosena subratlla la importància de la victòria per treure una mica el cap en aquesta lluita per fugir del descens.
És una victòria que nos hace respirar un poquito, nos da un poquito de calma en ese sentido, porque era un... Si perdíamos, nos metíamos directos al pozo. Entonces es una victoria, bueno, es más que una victoria. Son más que 3 puntos, es un poquito más de calma, aunque seguramente quedan, si no me equivoco, 7 jornadas. Y yo creo que van a haber más victorias importantes que esta. Pero sí, la verdad que es una victoria muy, muy, muy importante.
El conjunt dirigit per Milà ara mateix és 9è amb 29 punts. El Mercantil, per la seva banda, va remuntar el Joan Murtró contra el Racing Zaragoza per treure 3 punts també claus per apropar-se a l'objectiu de la salvació. Al minut 55, els saragossans es van avançar al marcador, però els gols d'Alejo Orozco i de Miguel Expósito van capgirar el resultat a favor dels blaugranes. Carlos López, entrenador mercantilista, ressalta la capacitat de donar-li la volta al partit, tenint en compte la dificultat per remuntar gols en contra durant tota la temporada.
Nosaltres hem sigut un equip que ens ha costat moltíssim remuntar partits i segurament aquesta victòria també ens fa creure, no?, que el dia que anem perdent doncs l'equip també és capaç de remuntar. Per tant, un registre més que hem aconseguit doncs assolir aquesta temporada.
Els graciencs se situen setents a la classificació, 2 punts per sobre del Sabadell i, per tant, 6 per sobre del descens. Aquesta setmana s'aturarà la competició en aquesta Divisió d'Honor Juvenil per la Copa. Per tant, la propera jornada serà el cap de setmana del 17 de març. I un graó per sota, el juvenil B del Centre d'Esport Sabadell va aconseguir una victòria de molt prestigi després de superar 3-1 a Olímpia al Barça B. El juvenil B del Barça, òbviament. Isaac Marcos, entrenador dels arlequinats, felicita i dona el mèrit als jugadors per l'esforç i el treball.
El mérito es de los jugadores que hicieron un trabajo durante la semana brutal. Sobre todo ellos tenían muchísimas ganas de afrontar este partido delante de nuestra gente y demás. Y bueno, el plan de partido lo llevaron a cabo de forma espectacular y al final el mérito es todo suyo.
El segon juvenil del Centre d'Esports du una gran dinàmica després d'aconseguir 7 punts de 9 possibles contra rivals de la part alta com són l'Europa, el Nàstic Manresa i el Barça B. L'objectiu continua sent el d'estar tranquils en aquesta classificació de la Lliga Nacional. El juvenil B del Sabadell és 8è a 8 punts del descens a la zona, per tant, còmoda d'aquesta Lliga Nacional.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Bloc poliesportiu l'engeguem parlant de motor, de benzina. Ivan Meritxell té cada cop més a prop el seu primer Dakar. El sabadellenc resident a Galícia va acabar l'Abu Dhabi Desert Challenge, un dels requisits que demanava el Dakar per ser a la línia de sortida del 2025. De fet, l'any passat ja havia completat el Rally del Marroc, concretament l'octubre del 22, però l'ASO, l'organitzador del Dakar, va acabar denegant la seva candidatura per ser a la línia de sortida. Ara, el pilot afincat a Oleiros ha fet més mèrits encara per ser-hi amb el seu 24è lloc en aquesta prova del Mundial de l'Especialitat. L'única, per cert, que es du a terme 100% sobre sorra i dunes. El tenim ja de tornada, el vam saludar en la prèvia i anem a fer també el post amb ell. Ivan Meritxell, què tal, com estàs?
Tal, bona tarda, molt bé.
A la prèvia vam parlar del nou sistema classificatori del Dakar amb una puntuació establerta prèviament i, per tant, que anàvem una miqueta més sobre segur a nivell de puntuació i de buscar el bitllet per la propera edició. Havent acabat ja a Abu Dhabi, ara sí que sí o encara no?
Bé, és el que estic treballant ara mateix, els propers dies, ho hauria de tenir clar. Però, bueno, tot indica que sí, que hauria de poder estar al 25.
Dius que en els propers dies, o sigui, tens més o menys al cap un termini per saber o per rebre la confirmació oficial, o això no mai se sap?
En realitat la confirmació oficial no arribarà fins al juny, quan obrin les inscripcions i tots podem presentar les candidatures, però sí que espero en els propers dies doncs tenir un compromís per part de la organització de que quan presenti candidatura doncs serà acceptada.
I quin és el teu sentiment al voltant d'això? No sé si és treure't un pes de sobre, si encara no fins que no t'ho confirmin, si estàs una mica més alleugerit després que hagi sortit tot bé a Abu Dhabi, o tu ara mateix, pel teu cap, què passa?
Bueno, jo satisfet de la feina feta i convençut de que serà suficient, perquè bueno, tothom que en sap i tothom que està que en això doncs, em diu que de cap manera em poden denegar la plaça va ser el 25, però tot indicava que sí, també havent acabat el Rally Marroc el 22 i després va ser que no, així que bueno, al final sempre doncs, temerós de que no sigui suficient, però convençut de que sí serà.
1.181 quilòmetres d'especial a les dunes dels Emirats. Què tal el rally, com te l'esperaves o encara més dur?
No, ja esperava que fos un rally dur. He tingut, la veritat, dies de tot, dies que bueno, m'han semblat doncs, el millor que he fet damunt d'una moto mai, i dies que han sigut doncs, més petits, diguéssim, més limitats. I la veritat bueno, és que ha sigut un màster en conducció en sorra. Hem tingut sorra de tots els colors, de totes les condicions. És un rally doncs, complicat no? per aquesta condició de la constant de la sorra. I, bueno, físicament exigent, físicament dur, i ja et dic, molts aprenentatges. M'ha servit també doncs, per guanyar experiència de cara a afrontar el Dakar amb més garanties, així que, com et deia, doncs, molt content de la feina feta i molt content dels aprenentatges que m'ha suposat aquest rally.
Un gran banc de proves, per tant, pensant en el Dakar. Si posem tot això sobre la balança, què és el que un entrena més a l'Abu Dhabi Desert Challenge pensant en el Dakar? La part de la concentració, de la mentalitat, d'una cursa de diferents dies, de la duresa, de les dunes, o sigui, de tot el que has hagut de viure i que segur que viuràs després també en el Dakar, què és el que més t'ha servit a Abu Dhabi?
Home, sens dubte, la part de sorra i dunes doncs és la part que per un pilot europeu doncs és més estranya o que tenim més difícil d'entrenar. Per tant, és la part que més valor aporta un pilot com jo, no? El fet d'entrenar dunes, doncs sempre ens hem de desplaçar, gastar força de pressupost i de més, és sempre una cosa doncs excepcional per nosaltres, no? Evidentment, doncs tots els altres aspectes de la cursa doncs també serveixen, no? Aspectes com concentració, gestió dels nervis, gestió de la cursa, gestió del ritme, bueno, doncs són constants a totes les curses, però bueno, són coses que també tenim en una cursa doncs aquí a la península, no? Sens dubte el fet diferencial d'aquest rally és la sorra, les dunes, el que no hi hagi terreny mixta, no? Perquè al Dakar doncs si et posen doncs 100 quilòmetres de pedres seguits de 100 de dunes, però després tornes a pistes ràpides, en aquest aquest cas doncs, és dunes i més dunes, sorra i més sorra, i això és un fet diferencial que el fa especial en tot el circuit del Mundial.
24è a la general, com valores aquest resultat?
Bé, la veritat és que no anava a buscar un resultat, anava, com et dic, a agafar experiència, a acabar-lo, a fer els deures, i bé, el resultat, doncs, satisfet amb el resultat. Com et dic, doncs no anava a mirar les classificacions i mirar el crono. Anava doncs a agafar experiència i a fer els deures i per tant a ser una miqueta conservador, no? L'important era acabar-lo i ja et dic, doncs molt satisfet de la feina feta i també del resultat.
Mm-hmm. I l'última, Ivan, d'ara fins a principis del pròxim any, quan arribi aquesta edició del 2025 del Dakar, com afrontes la prèvia d'aquest rally? No sé si faràs alguna prova més, si se't farà llarg o no aquest procés d'entrada, d'esperar si et confirmen o no que la candidatura tira endavant, però què tens previst fer per preparar el Dakar a partir d'ara?
Bueno, hi ha dos vessants molt importants, no? Una és la que es fa damunt de la moto, i aquí, doncs, quanta més moto i més competició, doncs, millor. Ara em tocarà, doncs, organitzar un calendari doncs, una miqueta amb seny, no?, i optimitzant el pressupost i el temps que tinc. I l'altra és la feina sota, no damunt de la moto, diguéssim, que ja és més feina de físic, de gimnàs, que també s'ha de treballar molt. I bueno, per altra banda, doncs, la part no esportiva, no?, que també hi és i que suposa moltes hores de feina i molt treball, que és doncs, seguir sumant suport al projecte per tal que el pressupost del projecte doncs, pugui tirar endavant.
Mm-hmm. Doncs Ivan Merichal, ho vam dir després del rally del Marroc i al final ens vam fer una mica la guitza, ens vam quedar amb la mel als llavis, però vaja, que segur que aquesta vegada sí que és la bona i que tenim una altra vegada. Per primer cop seria en una línia de sortida d'un rally com el del Dakar, que tu has guanyat entre el Marroc primer i ara també finalitzant aquest Abu Dhabi Desert Challenge. Enhorabona, i això, que no hi hagi cap altre en surt i et puguem veure al Dakar. Cuida't molt, una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Aquesta setmana és la setmana del 8M i volem reivindicar també aquí a l'Hotel Suís el paper de la dona amb una sèrie d'entrevistes centrades en el món de l'esport femení que encetem parlant de tennis, concretament de tennis platja i d'una sabadellenca com és l'Ari Costa, que en l'últim any, per exemple, pot dir que va ser subcampiona del món el maig passat a Itàlia o tercera després al desembre al Brasil i que la tenim a més a punt de començar una altra vegada un periple gairebé per mig món, entre el Brasil, la illa de Reunión, Gran Canària, haver de competir, per exemple, al mes de febrer i de guanyar a São Miguel, a Açores, etc, etc. Ari Costa, tenista de tenis platja, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Tot bé.
Comença una altra vegada tot, no? Heu guanyat de moment a Açores. Comentaves avui que marxeu d'aquí a unes setmanetes després del Campionat de Catalunya cap al Brasil per encadenar una sèrie de tornejos que es disputen allà i, com qui no vol la cosa, estareu en total un meset allà al Brasil, que pels que no som gaire entesos en això del tennis platja seria l'equivalent, em deies, al que serien els grans slams. Per tant, us venen uns mesos a prou entre tinguts, eh?
Sí, ara portàvem 3 mesos de mig peron, que era, bueno, en tenis platja és la pretemporada que es fan aquests mesos, i ara ja ha tornat a arrencar. Ara hi ha hagut al febrer alguns tornejos més com de menys nivell o de categories més, no tant a nivell de gran slam, sinó tornejos més suaus, i va ser el cas de Portugal, que hem aconseguit guanyar. Però sí que ara al març ja arrenca la temporada, arrenquem a Brasil, perquè Brasil és el centre del tenis platja, i bueno, amb ganes de començar a competir un altre cop i a veure què aconseguim aquest any.
De moment el primer tastet, com dèiem, és la victòria a Açores. D'aquí a 10 dies mal comptats teniu el Masnou al Campionat de Catalunya Absolut, que en certa manera no sé si serà com una prova, no?, un banc de proves abans d'anar cap allà, cap al Brasil.
Sí, sobretot a Forest també, que era un torneig internacional, ja va ser una mica per agafar una mica de ritme, i al Catalunya, que és la setmana abans de marxar, doncs també ens anirà bé per començar a competir, que no és el mateix estar uns mesos entrenant que saber competir i adaptar-nos a les condicions de cada torneig.
I ara que arriben les cites grans del circuit internacional i que estem parlant, doncs, això, d'agafar la maleta i marxar de casa un mes sencer, per exemple, al Brasil, o després de cara al maig a la illa de Reunió, etc. Com arribes a totes aquestes cites? Tu com et trobes ara mateix?
Bueno, jo crec que estic en un bon moment perquè al final porto 2-3 mesos preparant-me molt, entrenant molt i intentant pues, decidir quins són els objectius d'aquest any, quines competicions són les importants i com hem d'anar preparades, no? I enfocar-nos sobretot en això, en preparar-nos bé, portar els entrenos ja superenllestits i quan siguem allà, que al final allà doncs, estàs lluny, no és el mateix que estar aquí, que pots entrenar, que estàs a casa, sinó que estàs viatjant constantment. I per això s'ha d'anar molt, molt, molt preparat, perquè al final doncs, perds una mica el ritme d'entrenos.
El Mundial enguany serà passat d'estiu al setembre a Itàlia. L'any passat a Cesenatico va ser segona, al desembre fa ben poquet tercera al Brasil. La temporada et deixa com aquests dos pics, no? Ara en el març-abril, aquests tornejos que comentàvem del circuit internacional, els de més al rànquing al Brasil... Però suposo que mirant de reull també, o arribant preparada a aquest pic de forma que suposo que voldràs tenir també allà al Mundial, no?
Sí, bueno, sobretot intentar mantenir els punts, fer resultats similars als de l'any passat, perquè vam fer molts bons resultats i també enfocar-nos en altres objectius, com per exemple aquests torneigos que hi ha al Brasil, doncs intentar fer alguna final, alguna semifinal, que també doncs, ens donarà un plus, no? I ja de cara a passar l'estiu al setembre pels Mundials que hi ha, doncs intentar anar ben preparades i amb molt ritme la competició que portarem, doncs tant de bo poder repetir resultats de l'any passat o millorar-los.
Tu, Ari, ets una tenista sabadellenca que en el seu dia feia pista i llegia avui una entrevista de fa un temps que estiuejaves a Sant Antoni de Calonge i que el tema de la platja el tenies molt proper, però que va arribar un moment que vas decidir apostar, focalitzar-te, especialitzar-te en el món del tenis platja. Ho dic perquè, clar, algú que estigui escoltant això deu pensar, home, de Sabadell te'n vas directament un mes i escaig al Brasil, t'hi dediques professionalment a això, no sé si... Ara, vist en perspectiva, una li dona voltes a aquella decisió que va prendre de dir no al tenis més convencional de pistes i centrar-se a la platja.
Sí, jo crec que sobretot el tenis hi ha un moment en el que veus que o fas un salt molt gran per poder començar a viatjar i has de fer una inversió i una aposta que és bastant més arriscada. I en canvi en el tenis platja sí que és veritat que vaig anar pujant a poc a poc, vaig treure molts bons resultats a l'inici de la carrera esportiva. I això també em va motivar molt en seguir competint. I l'any passat, en el Mundial, doncs, ja va ser el pic, que allò sí que ja em va dir, bueno, doncs ara toca anar a Brasil, toca anar a competir contra les millors del món i sortir de la zona de confort d'Espanya i d'Europa i començar a viatjar més.
Mm. Sí, és com un canvi de mentalitat, fins i tot, no? El fet de dir, soc subcampiona del món, per exemple, a Cesenatico, el pròxim curs jo puc anar aquí a barallar-me cara a cara contra els millors del món.
Sí, bueno, el Mundial va ser com un antes i un després, no? Perquè allà vaig començar a creure que realment doncs, podia competir contra les millors del món i que podia obtenir resultats. I cada dia aquest esport està més professionalitzat, cada dia hi ha més patrocinadors, més marques que aposten per aquests jugadors i també doncs, això incentiva a dedicar-hi més temps.
Deies que Brasil és com una referència, no? Com una meca, com el bressol, com el lloc on tothom que s'hi dedica doncs, vol anar-hi. Des del desconeixement absolut, com és de fàcil o de difícil poder tenir un calendari tan professional com per dir vaig a l'altra punta del món, m'hi quedo durant un mes i escaig, competeixo en els millors tornejos internacionals i lluito contra els millors del món. Això com s'aconsegueix o com de difícil és arribar-hi?
Bueno, al final, quan comences a créixer en el rànquing, quan comences a ser més conegut, a obtenir resultats, doncs també hi ha marques que s'interessen per tu, gent que et coneix d'allà, i a Brasil doncs, hi ha molta gent aficionada que hi juga, molta gent que li agrada veure-ho, perquè és un esport que al final és superdinàmic, és molt divertit de veure i de jugar-lo, i hi ha tanta gent que hi juga que tothom posa molt de la seva part, és a dir, allà et conviden a anar a casa seva, els clubs se't posen moltes facilitats perquè hi puguis anar, llavors... Això també facilita molt les coses, que al final estàs allà, però saps que si et passa qualsevol cosa tindràs algú que et podrà ajudar o algú que estarà per tu.
Acabo preguntant-te pel futur, però més a llarg termini. Hem parlat de tota la temporada que has començat ja, que estàs preparant ja els primers pics, els primers objectius seriosos del curs, però si anem una mica més enllà, que deies que és un esport que està en plena ebullició, que hi ha marques que hi aposten, que te'n vas fins al Brasil i que veus que allà l'atmosfera és molt diferent, d'aquí a uns anys, posa-li el temps que tu vulguis, eh? Si mires cap enrere, quin creus que serà el futur que li espera en general al món del tenis platja i en particular a la teva carrera?
Jo crec que a Brasil sí que està creixent, ha fet un boom increïble i està creixent moltíssim. L'únic que falta és que aquí a Europa doncs s'aposti una mica més per l'esport, que les federacions o que gent que doncs, conegui aquest esport, que vulgui apostar una mica per fer tornejos i tal, perquè al final la gent d'Europa, si no tens un patrocinador o si no tens prou diners, no te'n pots anar a jugar amb els millors del món, a Brasil, que és on hi ha la majoria dels tornejos. Llavors, això és el que falta aquí a Europa, que potser en 5 anys, potser en 10 ho veiem, i més a nivell personal, doncs, el meu objectiu és ara seguir competint així, poder mantenir el rànquing que tinc, i de cara al futur, doncs, intentar poder, durant certs anys, viure d'això i treure'n el màxim suc possible.
Doncs, Ari Costa, que aquesta setmana, que és una setmana de reivindicacions, queda feta també aquesta reivindicació d'apostar per un esport, a l'esport femení en general, però en particular per aquesta modalitat del tenis platja a la qual t'has especialitzat fins al punt, això, d'estar trepitjant podis a nivell mundial. Que vagi molt bé, si no parlem, abans d'anar cap al Brasil, que segur que sí, i un plaer haver encetat aquesta setmana del 8M parlant d'esport femení amb tu. Cuida't molt.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs aquest desig de poder-se dedicar com a mínim un bon grapat d'anys professionalment al món del tenis platja cap al Brasil, que marxarà d'aquí a res, a un parell de setmanetes, una mica més, l'Ari Costa. Anem a parlar també de futbol sala, concretament de la segona B masculina, frenada en sec la progressió que semblava que estava fent el Club Natació Sabadell en les últimes jornades. Tinc aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell l'Anna Clarà. Què tal, Anna, com estàs?
Molt bé, Adri.
Després de 3 partits sense perdre, els nadadors van caure a la pista del Bellsport Hospitalet i han baixat 3 posicions a la taula classificatòria.
Sí, els de Pau Machado van perdre per 3-1 a la pista del Bellsport Hospitalet. El partit va començar amb bones sensacions pels nedadors, que semblava que tenien el partit de cara. Però els riberencs van fer la seva feina i a la segona part del partit van remuntar i van acabar guanyant. Pau Machado, entrenador del club, destaca les males sensacions que van tenir al llarg de la segona part.
Sí que és veritat que de fet el descans, pues, no vam donar la tecla, no estàvem amb aquesta frescura que vam tenir les últimes jornades i l'equip pues, bueno, ens van empatar i la inèrcia que tenia l'Hospitalet era... Bueno, la sensació que tenia jo i l'estaf era que, bueno, pues, que estàvem patint i bueno, vam decidir trobar el porter jugador amb molt temps de marge i ens va sortir malament i 2 gols en contra pues, van fer que ens guanyessin el partit.
A la banqueta del Bellsport, per cert, un vell conegut del Natació Sabadell, Borja Burgos. El castellarenc, extècnic del club, dirigeix l'equip de l'Hospitalet des del mes de gener. En tot cas, tant uns com altres se situen a la zona mitjana i si ens fixem en els nedadors, estan a 12 punts del play-off i a 18 del descens. És a dir, com diu Machado, enmig d'un desert.
Lamentablement, i crec que ho encertes, per lo que parlem de principi de temporada, sóc una persona que em considero molt ambiciosa i sí que és veritat que en el transcurs de la temporada pues, bueno, aquesta motivació pues, costa, la veritat, que perquè els objectius han canviat completament, ara estem en zona de ningú, per sort virtualment quasi estem salvats, perquè bueno, hi ha 2 o 4 equips que per l'evidència dels resultats, jo crec que ja estan condemnats a perdre la categoria.
Per tant, gairebé sense objectius, gairebé l'únic que ens queda és el frec a frec entre els sabadellencs. De fet, la derrota del club combinada amb la victòria de l'Escola Pia ha tornat a posar Anna per davant a la classificació del conjunt escolapi.
Sí, els escolapis van aprofitar l'oportunitat contra el Canet i van guanyar l'enfrontament per 2-6. El partit va començar de manera desfavorable per la Pia, ja que van començar encaixant el primer gol. Però una vegada van empatar, el partit va anar a favor seu. Pepe Font, autor de 2 gols, valora positivament l'enfrontament.
Sí, com tu dius, bastant sòlida. L'únic que passa que ens va potser costar al principi entrar en el partit perquè vam començar encaixant el primer gol, però a la que vam fer jo crec que l'empat va canviar una mica la dinàmica, sí que ells van tenir una mica més la possessió perquè fan un joc més de 4 i crec que elaborar molt més i tenen molt més la possessió, però nosaltres amb les recuperacions, amb la pressió que fem i amb les transicions que vam tirar, a la segona part vam ser molt solvents i ens vam fer 6 com en podíem haver fet 8 o 9, la veritat.
Aquesta victòria ha suposat avançar el club en la taula classificatòria, però així tot continuen estant molt lluny del play-off. Font lamenta no haver tret algun resultat positiu més en les últimes setmanes per haver-se pogut acostar a la zona alta.
És complicat. Si haguessin guanyat a Montsant i a Barcelona haguessin puntuat igual que a Mataró, llavors hauria canviat molt la cosa, però és veritat, estem en el cinquè, sí que estem a menys punts. El play-off està molt complicat perquè són 10 punts, crec, i tampoc queden tants punts ja. No sé, és una situació rara, perquè, ja et dic, si haguéssim fet una miqueta millor les coses amb altres partits, pues sí que potser haguéssim arribat al play-off. I jo crec que al final l'objectiu serà pues, o quedar cinquens o el més a prop del cinquè lloc.
Aquest cap de setmana, amb dos equips s'enfrontaran a dos ossos durs d'arrossegar. El club es deu les cares amb la Barceloneta i la Pia rep el Cerdanyola Vallès, el cinquè classificat.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Adéu.
I acabem avui amb un apunt ràpid de ciclisme. En marxa la segona etapa de la Tirrea Adriàtic de 198 quilòmetres entre Camaiore i Follònica. David de la Cruz va encetar ahir aquesta primera volta per etapes de categoria World Tour amb el seu nou equip, el Q36.5 Suís. El d'Espronceda va signar el 42è millor temps en la contrarrellotge de 10 quilòmetres d'ahir a 38 segons del guanyador, del jove Juan Ayuso. El gran favorit per endur-se la general, Jonas Vingegaard, va acabar a 22 segons. Recordem que aquesta cursa italiana s'allargarà fins diumenge. Demà més teca aquí a l'Hotel Suís a la 1 d'aquí a 23 hores amb la roda de premsa en directe d'Abde de Mar des de la Nova Creu Alta. Tindrem segona catalana, voleibol, tenis taula, bàsquet o, per exemple, en aquest cicle d'entrevistes amb esportistes femenines, amb la millor jugadora catalana de futbol sala de l'últim any, la sabadellenca Anna Escribano, entre d'altres coses, a més d'una sorpresa que us tenim reservada. Ara, el Notícies Migdia, amb la Núria García i tota l'agenda informatius. Abraçada, per cert, des del control de so de la Beatriz Aguilar. Adéu, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.